Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell retrà homenatge a les víctimes del coronavirus amb un acte conjunt un cop s'hagi entrat en l'anomenada nova normalitat. Així ho ha anunciat avui l'alcaldessa Marta Ferrés, coincidint amb el primer dia de dol oficial decretat pel govern espanyol, un dia en què a més s'ha fet un minut de silenci.
Tindrem temps per fer-ne com a ciutat d'homenatges més endavant, els farem. I per tant, aquesta és la idea, però també ens semblava que evidentment havíem d'acompanyar tot el país en aquest moment de record per aquestes víctimes.
Però no només hi haurà un homenatge a les víctimes de la Covid-19 a la ciutat. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Federació d'Associacions de Veïns ja està treballant en el seu propi acte previst pel 5 de juny a la plaça Doctor Robert, una iniciativa que es viu de forma especialment emotiva perquè moltes de les víctimes del coronavirus eren integrants de les entitats veïnals.
Més de 15.000 persones han trucat al SAC durant l'estat d'alarma.
El Servei d'Atenció Ciutadana ha hagut de donar resposta a qüestions com el pagament dels tributs o les domiciliacions, que han sumat un 24% de les gestions realitzades. Les consultes de l'àmbit de l'acció social han suposat un 11% del total.
Després d'un any i mig tancades, les passeres del Ripoll viuran de forma imminent la seva reparació.
Anirà a càrrec de l'Agència Catalana, que després traslladarà la titularitat a l'Ajuntament. El conveni entre les dues administracions passarà pel ple municipal el pròxim dimarts, dia 2 de juny.
En esports, la Federació Catalana de Futbol es reuneix en aquests moments per decidir com es resolen les competicions de futbol territorial.
Contràriament al que s'havia dit en principi, tot fa indicar que hi haurà ascensos, però no descensos. Equips com el filial del Sabadell o el Tibidabo, que se situaven a la part baixa de la classificació, acabarien salvant la categoria.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat en 3 graus respecte als últims dies. Hem d'esperar un nou descens de les temperatures. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pels ruixats i les tempestes al Pirineu i Prepirineu, degut al creixement de nuvolades que s'ha produït a partir de mig matí. En general, també hi ha núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral i altres sectors de muntanya del país, i en conjunt, tot plegat a partir del vespre i sobretot de la nit, tendirà a minvar. Malgrat tot, aquesta propera nit i matinada parlarem de núvols baixos i alguns bancs de boira i boirina que es podran formar especialment als dos extrems del litoral fins demà a mig matí i seran presents. De fet, demà s'espera una jornada també força assolellada, molt semblant a la d'avui. Un cop aquests núvols baixos de la Costa Brava i de la Costa Daurada s'esvaeixin, lluirà el sol. Malgrat tot, tornarem a parlar del creixement de nuvolades a punts de muntanya, de nou Pirineu i Prepirineu. No creixeran tant com avui, però durant la tarda també deixaran ruixats i xàfecs que localment podran venir acompanyats de tempesta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, malgrat els controls de mobilitat que ja comencen a ser habituals i no hi ha cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell. Passant pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell homenatjarà les víctimes de la Covid-19 a la ciutat amb un acte obert a la ciutadania quan la pandèmia ho permeti. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha anunciat amb motiu del primer dia de dol oficial decretat pel govern espanyol. L'alcaldessa ha detallat que ja han fet arribar la proposta a la resta de grups per poder-la treballar. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sabadell s'ha sumat avui al primer dia del dol nacional decretat per l'Estat en record a les víctimes de la pandèmia. A Sabadell, com a mínim, en serien 352, que són les que té registrades a Taulí des de l'inici de la crisi sanitària. La ciutat ha fet un minut de silenci al punt del migdia, en el qual hi ha participat l'alcaldessa Marta Ferrés i els portaveus municipals, tret d'Adrián Hernández, de Ciutadans. En el seu lloc hi ha assistit Sergio Salcedo, coordinador de la secció local. Declaracions als mitjans de comunicació, l'alcaldessa ha afirmat que era necessari que la ciutat traslladés un missatge de suport als familiars i amics de les víctimes.
Nosaltres ja portàvem dies amb les banderes abaixades, però ens semblava que, òbviament, un cop totes les institucions del país s'hi sumaven, que l'Ajuntament també ho havíem de fer,
des d'aquí llançar un missatge de molt escalf doncs, a tots aquells familiars i amics doncs, de víctimes de Sabadell doncs, arrel del Covid.
Però els actes d'homenatge no quedaran aquí. L'alcaldessa ha avançat que l'executiu local ja està treballant en un acte obert a la ciutadania un cop Sabadell entri en l'anomenada nova normalitat. Ferrés ha apuntat que ja han començat els contactes amb la resta de forces del consistori per concretar com serà.
Hem fet la proposta a portaveus doncs, de poder fer aquest homenatge quan les circumstàncies, evidentment, i les fases ens ho permetin. Estem pensant diferents models, però segur, jo crec que la ciutat caldria trobar un tipus d'element físic per entendre'ns, perquè recordem, doncs, evidentment, tota aquesta gent que ha lluitat en aquesta pandèmia i, per tant, estem treballant en aquesta línia, però, com us dic, encara no ho tenim tancat i esperem, doncs, en els propers dies acabar-ho de tancar, però el que segur que serà, doncs, evidentment, serà un acte d'homenatge obert a la ciutadania.
Amb el decret de l'estat d'alarma, els funerals van quedar reduïts a 3 persones per difunt i a 10 des de l'entrada en la fase 0 avançada, la qual cosa ha fet que molts sabadellencs no s'hagin pogut acomiadar dels seus éssers estimats.
I la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, per la seva banda, està elaborant un calendari de mobilitzacions per homenatjar els professionals sanitaris que han estat plantant cara al coronavirus a primera línia. Els dilluns i els dimecres del mes de juny, una persona de cada associació de veïns anirà a les portes de cadascun dels caps de la ciutat per llegir un manifest i mostrar el seu suport als treballadors de l'assistència primària.
Aquestes mobilitzacions també inclouran una concentració davant de l'Hospital de Sabadell i l'edifici de Sant Fèlix, amb el mateix objectiu. Pel president de la FAP, Manuel Navas, la manca de material de protecció ha posat els sanitaris contra les cordes.
La falta d'equipamiento de mucha de esta gente ha sido un peligro potencial para ellos. Bueno, ya sabemos que han caído mucha de la gente que han caído enferma y alguna ha fallecido precisamente porque las administraciones, en particular aquí en Cataluña, es la que tenía que haber entregado materiales a la gente de los hospitales y demás, pues no se ha preocupado de haber entregado ese tipo de material, esos equipamientos.
Per altra banda, el 5 de juny, la FAP ha organitzat l'acte central d'aquest programa de mobilitzacions.
Haremos un homenaje, reconocimiento a toda la gente que ha estado a primera línea de la lucha, ¿no? Eso no solamente son el personal sanitario, son el personal de servicio, el personal de transporte, el público me refiero, la policía, la gente que está haciendo solidaridad vecinal. Y en estos momentos las instituciones, las entidades que están trabajando para evitar que la gente pase hambre, como Càritas, como Rebo Solidari, como Sense Sostre.
Aquest reconeixement es durà a terme a la plaça del doctor Robert, en principi, a partir de les 7 del vespre, per acabar coincidint amb els aplaudiments als sanitaris. Es llegirà el manifest de les entitats veïnals, hi haurà una intervenció de la síndica Eva Bellan, i per acabar es llegiran uns poemes i la soprano sabadellenca Maria Hinojosa interpretarà algunes cançons.
Qui també s'ha sumat al minut de silenci del govern espanyol just el dia en què enceten una campanya reivindicativa són els professionals sanitaris de l'Hospital de Sabadell. Una cinquantena de treballadors s'han concentrat a les portes de l'equipament en senyal de dol, però també per reivindicar més recursos per la sanitat pública i revertir les retallades dels sous dels professionals registrades ara fa 10 anys. A més, des de la plataforma assembleària de treballadors del Taulí també han denunciat els efectes que la pandèmia pot tenir en la plantilla i en la població si no es fa un acompanyament adequat. Xus Merino és portaveu de la PAT.
Aquí, a Sanitat i a tota la població, tindrem un problema de salut mental, perquè les emocions i tot el que ens passa ha de sortir d'alguna manera. Llavors, això ningú el té en compte. No? Ara es comença a sortir, ara interessa perquè al capital li interessa que s'obrin fronteres, doncs s'obriran i vindrà gent d'altres països i a l'octubre tornarem un altre rebrot i no passa res. Vull dir, és que és molt greu el que està passant.
Les concentracions per reclamar més recursos per la sanitat pública i pels seus professionals es repetiran cada dimecres a les 12 del migdia. I pel que fa a la salut mental, que comentava Xus Merino, la Universitat Autònoma de Barcelona ha engegat un estudi sobre les conseqüències del confinament en la salut mental de la població. Aquest projecte, que s'està realitzant amb una quarantena d'universitats més d'arreu del món, ja compta amb els primers resultats i són reveladors. Les dones amb fills que han realitzat teletreball són el grup de persones que més risc tenen de desenvolupar un trastorn d'ansietat o depressió.
Aquest estudi recull fins a més de 2 milions de dades d'arreu del món. Com dèiem, la investigació ja compta amb els primers resultats, que també conclouen que un terç de la població mundial desenvoluparà algun trastorn de salut mental. Anna Muro, investigadora sabadellenca que participa en aquest estudi, explica que un dels elements claus que faciliten el desenvolupament de malalties mentals és tenir certes patologies prèvies.
El que més importa moltes vegades són els teus nivells que es diu de neuroticisme o ansietat prèvia. És a dir, si ets una persona de per si poruga i de per si doncs, amb molta ansietat, amb molta por al futur, que sempre estàs patint, perquè hi ha moltes persones així, doncs aquestes són les que estan més en risc de desenvolupar trastorns relacionats amb l'ansietat, amb la depressió o trastorns d'estrès posttraumàtic.
El desconfinament també posa en escac la salut mental de molta gent. La investigadora ha explicat que hi ha gent que està experimentant el síndrome de la cabanya, és a dir, la por a abandonar el domicili. Muro recomana mantenir una actitud de prudència, això sí, sense caure en el catastrofisme.
I entre un extrem i l'altre, no? Entre l'extrem dels molt ansiosos, que magnifiquen la por i no volen sortir de casa i tenen aquest el síndrome de la cabanya, que ja no tenen ganes de sortir, i a l'altra banda, que hi ha els més impulsius i extrovertits, que ja no tenen por i a més a més no són gens porucs, però és que una cosa és no tenir por, l'altra cosa és ser prudent, i s'ha de ser prudent, s'ha de buscar aquest punt mig.
La investigadora també conclou que un altre grup de la societat que es veurà altament afectat per tota aquesta crisi sanitària a nivell mental són els professionals de la sanitat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El servei Sabadell Atenció Ciutadana ha atès més de 15.000 trucades durant l'estat d'alarma. Els principals temes de consulta han estat relacionats amb els pagaments de tributs o les domiciliacions, que sumen més d'un 24% de les gestions fetes. En segon lloc, hi ha les consultes sobre el padró i, finalment, amb gairebé un 11%, hi ha totes les gestions relacionades amb acció social.
Durant l'estat d'alarma, totes aquestes consultes s'han hagut de fer de forma telemàtica. També de forma telemàtica s'han realitzat els gairebé 12.000 tràmits efectuats. Ara aquest servei, ubicat al Espeig Lluc, al carrer Indústria, s'està tornant a preparar per atendre els sabadellencs de forma presencial. Aquesta mateixa setmana s'hi han de col·locar les mampares de separació per protegir tant els funcionaris com la ciutadania.
Aquest, però, no és l'únic equipament municipal que es prepara per tornar a atendre de forma presencial.
Sí, des del mateix Ajuntament han confirmat que s'estan realitzant tasques de neteja i de col·locació de mampares de protecció en diferents equipaments municipals. Pel que fa al SAC, al Sabadell Atenció Ciutadana, cal demanar cita prèvia per evitar aglomeracions.
3 minuts per un quart de 8, la Covid-19 també ha tingut conseqüències per als gossos de la Protectora de Sabadell. L'entitat s'està quedant amb molt pocs recursos i, a més, es fan només comptades adopcions per culpa de la pandèmia del coronavirus. Per posar-hi remei, ha nascut el projecte Coronadocs.
Coronadocs és una campanya solidària a les xarxes que vol fomentar l'adopció, l'apadrinament i fins i tot els donatius per la Protectora de la ciutat. Té el suport de l'estudi Creative Core. La directora d'art d'aquesta agència, Marta Quirós, diu que està tenint una bona acollida.
Està tenint una bona acollida i ja hem rebut diverses donacions. També hi ha empreses que estan col·laborant amb antiparasitaris i econòmicament. I la veritat és que crec que és un molt bon moment per conscienciar la gent de que també s'ha d'adoptar i no comprar, ja que durant el confinament tots estem vivint en el nostre pell, que és estar tancats i no poder sortir, i la importància de tenir una llar. I el fet de no poder abraçar els teus crec que pot fer que la gent consciència molt sobre l'adopció.
Ja fa un parell de setmanes que està en marxa i durarà encara un mes més amb la implicació d'empreses i instagramers. La imatge de la campanya consisteix en fer una forma amb les mans que simbolitza una casa i en l'espai del mig enquadrar-hi el gos. Si us animeu, només cal que poseu la foto de la vostra mascota així a Instagram i afegiu el hashtag Coronadocs. A més del perfil d'Instagram, la web coronadocs.es s'encarrega de potenciar el suport en línia per la Protectora.
Des de la web, doncs, pots veure quins gossos estan en adopció i aplicar per l'adopció a través d'un formulari. Aquest formulari va directament a la Protectora i ells després segueixen els passos que tenen normalment per arribar a fer les adopcions. I, a més, també hi ha un botó que és de donació que va directament a la compte bancària de la Protectora. I llavors allà la gent pot contribuir amb l'import que ells vulguin.
Aquests creatius publicitaris volien aportar el seu granet de sorra i donar visibilitat al problema durant el confinament. És el primer cop que col·laboren amb la Protectora, tot i que ja havien contactat abans de la pandèmia. Segurament aquesta relació de col·laboració s'allargarà en el temps.
El barri de la Creu Alta està preparant una iniciativa per engalanar-se durant els pròxims dies, que són els que correspondrien a la Festa Major. Amb l'objectiu de tenir-la present, l'entitat veïnal que l'organitzava cada any demana als habitants del barri que pengin els balcons, samarretes, mocadors o qualsevol indicatiu de color groc o blau que els posicioni en la tradicional competició entre els dos equips tallarets, els Llamps i els Trons.
Des de l'Associació de Veïns de la Creu Alta asseguren que la iniciativa ja corre per les xarxes. Jordi Turguet, membre de l'entitat, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que es podran mantenir algunes activitats o, com a mínim, reubicar-les.
Activitats com ara Tallaret d'Honor, aquest any n'hi haurà activitats com el diari de la Creu Alta aquest any sortirà i no sé si podrem fer alguna de les coses que fem a la Festa Major més endavant. Més endavant vol dir la nostra festa petita, que és la Plec de Junqueras. Això, com que és a finals de setembre, doncs pot portar inclòs alguna cosa que s'ha quedat sense fer durant la Festa Major. El que no hi haurà, però no n'hi haurà enlloc, no hi haurà, és Festa Major. Major vol dir el que vol dir. Vol dir actes multitudinaris, vol dir gent al carrer.
A més, el representant veïnal assegura que tampoc no hi ha ganes entre els ciutadans de celebrar amb alegria la festa després de la pandèmia del coronavirus. Pel que fa al Tallaret d'Honor, encara s'està deliberant sobre els candidats que hi optarien, i és que la llista dels que se'l mereixen és força llarga.
Notícies del dia en format més breu. La Fiscalia manté obertes 5 diligències penals a Sabadell per la gestió de la Covid-19 en residències.
A més, des de la Fiscalia estan fent seguiment de 24 residències de la ciutat mentre s'allarga l'estat d'alarma. Pel que fa als procediments oberts, al jutjat de Sabadell n'hi ha 2, un d'ells per desatenció i falta de tractament. Al conjunt de Catalunya, la Fiscalia manté obertes 32 diligències penals per la gestió de la crisi del coronavirus.
La Policia Municipal ha realitzat una única denúncia en les últimes 24 hores per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma.
Amb aquesta ja en són 2.753 des de l'inici de la crisi sanitària. Els sancionats s'enfronten a multes d'entre 600 i 30.000 euros, en funció de la gravetat de l'incompliment.
Podem Sabadell ha confirmat la mort d'un dels seus integrants, el veí de la Concòrdia, José Moraleda, a conseqüència de la Covid-19.
Moraleda era membre del Partit Lila des dels inicis. La secretària general de la formació, Marta Morell, ha lamentat la pèrdua en una piulada, tot assegurant que el trobarà a faltar.
La xarxa d'espais de fabricació digital del Vallès Occidental ha contribuït amb 18.000 peces de protecció en la lluita contra la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia.
En total han fet 8.000 viseres de protecció, prop de 7.000 protectors d'orelles per mascaretes, més de 600 obridors de portes i 67 ulleres. Des del Consell Comarcal s'ha treballat de la mà dels ens locals per proveir-los de material per la fabricació, la coordinació de demandes, especialment de les residències, i la distribució i entrega del material.
I la Universitat Autònoma de Barcelona és la millor universitat d'Espanya, segons el rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo, que avalua 76 equipaments de l'Estat.
En la setena edició del rànquing, la UAB obté el major rendiment possible, amb 28 dels 37 indicadors que toquen àmbits com l'ensenyament, la investigació, l'orientació internacional i la transferència del coneixement. El segueix al capdamunt de la llista la Universitat de Barcelona i la Universitat de Navarra.
La reparació de les dues passeres del Ripoll tancades des del gener del 2019 serà imminent. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell l'Agència Catalana de l'Aigua, entitat que es farà càrrec de l'actuació. No obstant això, la reparació de les fissures a l'estructura de les passeres del Molí de Tres Creus i de Torre Romeu dependrà d'un conveni entre l'ACA i l'Ajuntament de Sabadell, que passarà pel ple municipal de dimarts que ve.
El document s'estava treballant entre les dues administracions i el Consell de l'ACA el va aprovar el febrer passat. La seva tramitació a la ciutat, però, va quedar aturada arran del coronavirus. La setmana que ve reprendran els tràmits que permetran anar un pas més enllà. Ho ha apuntat Diego Muixó, adjunt de gerència per la coordinació territorial de l'agència.
Aquestes dues passeres es van construir arrel dels aiguats de l'any 1962, al Vallès. Els va construir l'antiga administració hidràulica i en aquest moment aquestes passeres són titularitat de l'agència. La proposta del conveni, que està pendent de ratificació per part d'un acord de ple de l'Ajuntament de Sabadell, és que l'Agència Catalana de l'Aigua procediria a la seva restauració i una vegada feta aquesta restauració, l'Ajuntament de Sabadell assumiria la seva titularitat i competència.
L'Ajuntament va tancar les dues passeres del Ripoll amb pilones de formigó i cartells indicadors de perill al gener del 2019, però cada cop s'ha incomplert més sovint la prohibició de pas. De fet, ja abans de la pandèmia, era habitual veure-hi passar algun esportista o ciutadà que passejava per la llera. Amb la fixació d'horaris de passeig, a l'inici de la desescalada, s'ha intensificat el pas d'usuaris, fins i tot en grup. En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguraven, en l'augment del tancament, que no es pot garantir la seguretat dels usuaris, malgrat que un informe del 2012 qualificava l'estat de les passeres de correcte. Va ser per això que l'administració local reclamava un nou informe i la seva reclamació.
La campanya de recaptació de fons per reobrir el cas de l'Helena Jubany ja ha superat el 50% del seu objectiu en menys d'un dia.
El jutge instructor va prendre decisions difícils d'entendre i la causa va estar plagada d'errors. Només es van fer proves caligràfiques a dues noies. I no.
Aquest és un fragment del vídeo que han publicat per animar la ciutadania a col·laborar amb el projecte. La idea és aconseguir 9.000 euros perquè la família pugui invertir-los en reobrir la causa de l'assassinat de l'Helena Jubany i pagar-ne les despeses judicials. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Com ja ha sabut, l'Helena Jubany va ser trobada morta el 2 de desembre del 2001 i l'autor o autors del crim no han estat mai jutjats. Són diverses les veus que denuncien que la investigació del cas va ser poc precisa i que no es va fer prou per saber la veritat. Des de fa uns mesos hi ha una campanya per demanar que reobri la causa per fer justícia. Ara aquesta campanya ha fet un pas més i està recollint diners perquè la família pugui fer front a les despeses judicials. N'ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio Maria Agudo, portaveu de la iniciativa.
És un cas de feminicidi i potser fa 20 anys era molt fàcil tapar-lo sota la catifa, però ara no, vull dir, ara la gent vol saber què va passar i al pas del temps no fa que ens oblidem de l'Helena i realment doncs, la gent té ganes de que es faci justícia, saber què va passar i que la família Jubany doncs, pugui tancar el dol com cal i com es mereixen, perquè porten molts anys.
Des de la campanya consideren que el fet que l'Helena Jubany fos una dona va anar en contra de la investigació dels fets. Per això asseguren que ara, 19 anys després, les coses es podrien fer diferent i es pot arribar a saber tota la veritat.
Bueno, des del nostre punt de vista no hi ha cap dubte, no?, que el cas s'hauria de reobrir, perquè els indicis ja hi són i de fet ja hi eren i el que esperem és que aquesta vegada el sistema judicial no falli en aquest sentit. I bueno, aquests diners serien més aviat doncs, per fer front a les despeses posteriors al reobriment del cas, que seria doncs, per pagar doncs, judicials a part, que en el seu dia doncs, el jutge instructor del cas va denegar a l'acusació particular de la família.
La campanya de recollida de fons va començar ahir a la nit i en menys de 24 hores ja ha aconseguit 4.500 euros.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El Ministeri de Sanitat xifra en 27.118 el total de morts per coronavirus segons l'últim balanç d'aquest dimecres.
El govern espanyol continua revisant les dades per corregir la sèrie històrica i això fa que només sumi un nou mort al total que va comunicar dimarts i especifica que 39 defuncions es van produir en els últims 7 dies. A Catalunya la xifra de morts que dona l'informe és de 5.583, de les quals 9 amb data de l'última setmana.
El pressupost de la Generalitat per activitats de lleure educatiu d'aquest estiu passarà dels 5 als 11 milions d'euros.
Això inclourà un increment de més d'un milió per beques, superant els 4 milions i mig, que beneficiaran a unes 40.000 famílies. A més, hi haurà una nova partida d'un milió d'euros pels organitzadors de les activitats per adaptar-les a les mesures de seguretat per la Covid-19 i un milió i mig més per contractar uns 140 professionals de suport fins i tot més enllà de l'estiu.
L'activitat política avui s'ha traslladat al Congrés dels Diputats, on hi ha hagut sessió de control a l'executiu de Pedro Sánchez. Vox ha anunciat que presentarà una querella contra la directora de la Guàrdia Civil i el secretari d'Estat de Seguretat. Així ho expressava Macarena Olona, diputada del partit d'extrema dreta.
En el dia de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guàrdia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlaska. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo, con la proposición de ley de equiparación salarial real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas.
Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha estat l'objectiu de tots els grups de l'oposició, tot plegat arran de la destitució del cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Per la seva banda, Pedro Sánchez, president del govern, ha acusat el Partit Popular i, en particular, a Pablo Casado, de tenir una actitud totalment passiva durant aquesta crisi.
La mención de su oposición es concurso de posados, señor Casado. Usted, durante estas 10 semanas, lo único que ha hecho ha sido posar. Delante de un espejo, muy enfadado aparentemente, al lado de unas ovejas, señoría, usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados. Y en tercer lugar, muy al ladito de la ultraderecha, señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
I precisament avui el butlletí oficial de l'Estat recull que a la fase 2 no hi haurà franges horàries per passejar.
El BOE també anuncia que es permetrà sortir a passeig més d'una vegada al dia. Pel que fa a les platges, l'Estat anuncia que seran els ajuntaments els que podran establir limitacions d'accés i d'aforament.
Veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol s'ha reunit aquesta tarda per resoldre les competicions de futbol territorial. L'última hora la té el Sergi Parc. Bona tarda, Sergi.
Què tal, Karen? Bona tarda. Una reunió que ha acabat fa uns minuts i la Federació Catalana ja s'ha pronunciat i ha aprovat per unanimitat resoldre totes les competicions del futbol territorial català, és a dir, la primera catalana cap avall, amb ascensos però sense descensos. Tal com s'havia especulat en les últimes hores, doncs, s'ha confirmat aquesta tendència contrària amb la qual s'havia proposat en un principi. Insistim, hi haurà ascensos i no descensos, i per tant, això beneficiaria a un bon grapat d'equips sabadellencs, com per exemple el Sabadell B i el Tibidabo Torre Romeu, que estaven en zona perillosa en el grup 4 de segona catalana i finalment doncs, que no baixaran a tercera catalana. Equips com la Roureda, per exemple, líder a quarta catalana, acaba ascendint a tercera catalana i en futbol femení, el Sabadell a preferent femení, que també se situa en zona de descens, acaba salvant la categoria.
Gràcies, Sergi, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Catalina Corró torna a entrenar-se aquests dies a la seva Mallorca natal, un cop recuperada de la tercera operació cerebral. La nedadora del Club Natació Sabadell va haver de ser intervinguda al quiròfan a principis de març, dies abans que esclatés la crisi del coronavirus.
De fet, el postoperatori el va haver de fer a casa per minimitzar el risc de contagi. Corró ha explicat a l'Hotel Suís com va viure aquella experiència.
Va ser superestrany perquè jo vaig entrar, bueno, el dia que em van operar, tothom encara feia, inclús jo feia, bueno, ens rèiem, no?, de lo del coronavirus, dient que aquí no arribaria, i un cop ja estava a la UCI vaig començar a veure que els protocols canviaven, que la meva família no entrava igual a visitar-me, i vaig dir, ostres, igual està passant alguna cosa, i de fet després, com deies abans, em van enviar abans a casa perquè començava a haver més casos a l'hospital i per evitar que pogués contagiar-me, i ja pues, tot em va pillar pues, per sorpresa.
Corró va començar a nedar en el mar amb una sensació de pau i tranquil·litat. Diu que no havia tingut a les anteriors dues operacions. Aquests dies ho fa a la piscina del Centre de Tecnificació de Palma, mentre Sabadell no entri a la fase 2. En les últimes hores, la natació espanyola ha tornat a demanar que relaxin les mesures d'ús imposades al món aquàtic. Corró també s'hi ha sumat.
Durant aquest temps he sigut una gran defensora de no demanar encara d'obrir piscines ni d'obrir res, perquè el primer era la salut. I bueno, vaig tenir la sensació de que quan començava tot això del coronavirus, pues, alguns esportistes... pues, no feien massa bé demanant que deixessin entrenar, no? Però ara veient que la gent està a les terrasses, que sobretot, per exemple, jo ho he vist aquí a Mallorca, que ja estem en fase 2, que la vida és una mica més normal i veure que les piscines no es poden obrir pues, fa una mica de pena i llàstima, perquè sobretot clubs petits o clubs de... bueno, inclús el Sabadell, pues, perdran molta gent, perdran molts ingressos i després hauran de pagar tots, no?
Precisament, el Club Natació Sabadell s'ha adherit a les reivindicacions que ha fet la Federació Espanyola. L'entitat presidida per Claudi Martí també ha confirmat que obrirà les seves portes el pròxim dilluns 1 de juny, però els seus socis hauran d'accedir a les instal·lacions amb cita prèvia.
I amb les lligues d'handbol finalitzades, l'OAR Gràcia ja es prepara pel curs 2020-2021. Sergi, la Liga, pivot procedent del Sant Martí Adrianenc, s'ha convertit en la primera incorporació de l'equip.
Un vell conegut al carrer Bocaccio, ja que va vestir la samarreta verd i blanca des de cadet fins fa 3 anys. Pel rubinenc, és com tornar a casa seva.
Per mi suposa un any molt maco, sobretot perquè bueno, fa 3 anys vaig marxar en unes condicions una mica estranyes, amb una lesió i tot plegat, i és com tornar a casa i jugar amb els amics i tot, i és una oportunitat que, bueno, que esperava que arribés tard o d'hora, i bueno, és un plaer gaudir-la de nou.
El Gràcia va finalitzar 5è classificat de primera nacional, però la Liga creu que si la competició s'hagués desenvolupat amb normalitat, l'equip sabadellenc hauria escalat alguna posició més. Per la temporada vinent, el pivot s'ha posat com a objectiu millorar aquest registre i intentar quedar el més amunt possible.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 27 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.